Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El govern, i més concretament el conseller d'Educació, González Cambray, ha aconseguit enfurismar famílies i professors amb els canvis de cara al pròxim curs. Bona tarda, sóc Carlos Losada i avui el conseller ha intentat recuperar sintonia amb les famílies, anunciant que el govern finançarà els extraescolars de tots els alumnes durant el mes de setembre, un canvi que afectava a la conciliació de pares i mares. Amb qui no ha intentat apropar postures, González Cambray, almenys fins ara, és amb els sindicats. Tots critiquen la falta de diàleg i retreuen al conseller que hagi decidit posar en pràctica els canvis sense exposar-los abans al Consell Escolar de Catalunya. Però no s'acaben aquí els canvis a les escoles, ja que el govern ha anunciat també avui que vol eliminar les quarantenes la setmana del 21 de febrer, la pròxima setmana, i la mascareta dins de la classe aquest mateix trimestre. Sergi Tor, moguda i grossa la que hi ha hores d'ara a l'àmbit escolar, no?
Sí, diverses fonts consultades per Cope Catalunya afirmen que aquest matí els passadissos dels col·legis de Catalunya no es parla d'una altra cosa amb neguit i preocupació perquè ningú entén res, i especialment perquè ni tan sols s'ha consultat el Consell Escolar de Catalunya. Les crítiques a Esquerra Republicana són absolutes, acusacions d'autoritarisme cap a Pere Aragonès i González Cambray. Rosa Villaró, responsable d'Educació de Comissions Obreres, acusa la conselleria de menystenir el sector educatiu.
Sembla que el conseller no té ganes d'escoltar la comunitat educativa. Vaja, per tant, el procediment és nefast. És nefast i ja diem prou. Ja n'hi ha prou perquè ja és un procediment que s'ha usat en altres moments i prou.
Dos problemes per la reforma. Primer, la falta de temps per organitzar el curs escolar. La presidenta de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Meritxell Ruiz, exposa a Cope Catalunya i Andorra la problemàtica que hi ha a tots els col·legis de Catalunya.
Un curs s'ha de preparar bé, i més un curs que arriba amb un nou currículum que encara ara no està definit, que arriba amb una sentència al castellà i aquest nou calendari. Per tant, el que necessitem és dies per poder preparar aquest curs.
L'altre punt, a molta discrepància, Educació fixa del 5 al 30 de setembre horari intensiu. La concertada diu que mantindrà el mateix horari. Des del sindicat de professors, Xavier Massó denuncia a la cadena COPE que s'incrementa el caos a la conselleria, que tot és tapar deficiències sense entrar a resoldre problemes.
O l'increment de l'índex de caos està garantit, això sí. Per tant, això no és un problema d'hores de classe. El problema és, en tot cas, què es fa en aquestes classes. I si resulta que estem regalant aprovats, regalant promocions de curs per decret i titulacions de graduat en ESO, del no res no en surt res, eh?
Massó pronostica caos del futur amb un exemple. Aquest curs han faltat a 15.000 alumnes d'FP que no han pogut estudiar la seva elecció per falta de places i d'organització prèvia. Amb el calendari més comprimit, el sindicat pronostica problemes de calat.
I també a l'àmbit escolar, recordem un cop més que el govern ha anunciat avui que vol eliminar les quarantenes la setmana del 21 de febrer i la mascareta dins de la classe aquest mateix trimestre. En un dia en què també Salut ha declarat 88 ingressats menys als hospitals, n'hi ha 2.503 i 24 ingressats menys, 364. Avui, Salut ha confirmat 8.090 nous casos de Covid-19 i 46 morts més. Pel que fa als índexs de futur, el risc de rebrot baixa 1.783 punts i la velocitat de transmissió està situada ara mateix a 0,62. I amb aquestes dades de la Covid clarament a la baixa, l'oci nocturn ha tornat a obrir portes a la passada nit, aquesta vegada sense cap restricció i amb ambient d'eufòria. Les discoteques han pogut obrir portes en el seu horari habitual i fins a les 6 de la matinada. L'única diferència respecte abans de la pandèmia ha estat l'obligatorietat de la mascareta. A la ciutat de Barcelona han obert el 80% de les discoteques i el cap de setmana ja ho faran el 98% i amb pràcticament totes les entrades venudes. L'Òscar Estivill ha viscut la primera nit de discoteques obertes, de nou, després que el sector hagi acumulat un total de 600 dies amb la paradeta tancada. Òscar.
Llargues cues a totes les discoteques de Barcelona aquesta passada nit, després d'estar gairebé 50 dies sense obrir. L'oci nocturn ha estat des del passat Nadal tancat a causa de la sisena onada i l'augment de casos provocat per la variant Omicron. Ara, davant la millora de la situació epidemiològica, l'oci nocturn podrà recuperar la seva activitat sense restriccions. Sortim a peu de carrer per preguntar a la gent jove si té ganes de tornar a trepitjar una discoteca. Parlem amb la Lucía i el Joan, que tant un com l'altre volen tornar-hi el més aviat possible.
Sí, que está bien que van las discotecas porque, a ver, ya llevamos muchos años, bueno, tres, de encerrados y cuatro rato cambios y al final ya la gente está cansada.
Sí, muchas ganas. Después de estar tanto tiempo sin poder salir, pues ya está bien salir con los amigos a discoteca y eso.
L'Eric i la Carla, en canvi, consideren que no és el millor moment per obrir la persiana.
No me parece demasiado buena idea que abran las discotecas porque al final vamos a volver todo el rato lo mismo.
Obviamente, como cualquier joven que nos han quitado como los momentos más guays a nivel de salir y todo, pues estamos jodidos, pero, y tenemos ganas de salir, pero también tenemos cabeza y yo al menos no me da reparo meterme en una discoteca.
La reobertura de l'oci nocturn i el no portar mascareta a l'exterior i als patis de les escoles implica fer caure la gran majoria de restriccions contra la pandèmia i que es recuperi cada cop més la normalitat prepandèmica.
Gràcies, Òscar, per aquesta crònica d'ambient d'aquesta nit a la ciutat de Barcelona. Obrim ja ara, en aquest moment, l'àrea de serveis. Ens visita en Moisès Camunyas i la seva previsió del temps. Bona tarda, Moisès.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya cels ennuvolats i no es descarta algun ruixat a zones del nord-est del territori, mentre que al Pirineu Occidental remetran les precipitacions amb la cota de neu que estarà sobre uns 1.500 metres. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són més baixes al Pirineu i no presenten gaires canvis a la resta, són lleugerament més altes, amb màximes de 19 graus a Girona, de 17 a Lleida i a Tarragona i de 16 a Barcelona. I si ens referim al vent, continuarà del nord i moderat a l'Empordà, al sud de Tarragona tendirà a quedar del sud i del sud-oest i en general fluix i a la resta seguirà fluix i de direcció variable. Si mirem ara, demà dissabte esperem cels ennuvolats amb probables xàfecs febles al litoral central al matí, sense descartar que s'estenguin a zones interiors de Barcelona i al nord de Tarragona a la tarda. Tampoc es descarta alguna precipitació al Pirineu Occidental a primeres hores i a la tarda amb la cota de neu sobre uns 1.500 metres. Per últim, les màximes seran de 18 graus a Girona, de 17 a Lleida i a Tarragona i de 15 a Barcelona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Com està la xarxa viària a hores d'ara? Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, a aquesta hora sobretot destacaríem aturades a l'autopista P7. Tenim el tram entre Sant Cugat del Vallès i Barberà, amb lentitud i retencions, uns 4 o 5 quilòmetres en sentit nord, en sentit Girona, per un accident que hi ha hagut, ara ja tots els carrils oberts, però vaja, queda aquest tram ja una mica llarg, de Sant Cugat a Barberà, encara amb molt volum de trànsit. També pel que fa incidències, a la C32 a Cornellà hi ha un vehicle avariat ocupant un carril en direcció al Mont de la Trinitat i també aturades en aquest tram. A la resta va augmentar el trànsit, especialment a les dues rondes, en sentit Besòs, també a la C17 a la zona de Parets. És tot. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context, s'intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos convertits, habitatges amb suport i serveis de domicili. Alhora, es promouen projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
José Luis Gil, molt bona tarda.
Carlos Losada, què tal? Bona tarda.
Aviam, 3 i 5 Esports Cope, a dalt de tot, avui el derbi espanyol Futbol Club Barcelona. Déu-n'hi-do quin partides, eh?
Sí, esperem que el que es vegi al terreny de joc doncs no decepcioni a la gent, no la defraudi, perquè estem a dos dies i anem consumint capítols del protocol previ, com per exemple la tradicional foto d'entrenadors que plegava Vicente Moreno i Xavi Hernández a l'RCDE Stadium. Allà present el Quique Iglesias. Hola, Quique.
Què tal? Bona tarda. Hi ha hagut cordialitat. 3 minuts parlant entre bambalines i 3 minuts amb els fotògrafs i els reporters gràfics aquí a la gespa, esplèndida gespa de l'estadi de l'Espanyol. Minuts més tard, a les 2 de la migdia, apareixia Xavi Hernández sobre aquesta gespa. Abans que ha entrenat l'equip aquí, Por Nuestro Escudo a ganar. Aquesta era la gran pancarta que lluïa perquè veiessin tots els futbolistes de l'Espanyol en aquesta prèvia. A 48 hores del derbi tan important per l'Espanyol, que està encara amb 27 punts al centre de la taula. Demà més entrenament, demà roda de premsa Vicente Moreno, demà sortirem de dubtes si Puado o Melamed són titulars. Abans han parlat Puado i Melamed, per aquest ordre.
Sobre todo el partido yo creo más importante de la temporada. Está claro que es un partido muy complicado, pero que si ganamos pues nuestra afición va a estar muy, 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 muy orgullosa de nosotros y muy contenta. Cuando se entrena ya todo el mundo lo huele, ¿no? Que es un partido especial desde el primer entrenamiento y evidentemente se les explica a los nuevos pues que no es un partido más, sino que tiene que ser nuestro día, nuestro derbi.
y que es muy bonito ya desde el primer día.
Gent de la casa, sí senyor. Demà Sant Adrià entreno 10:30, a la 1 parlarà a Sant Adrià també Vicente Moreno. L'Espanyol que podria jugar amb Diego López a la porteria, Aleix Vidal, Sergi Gómez, Lele Cabrera, Pedrosa en defensa, Keidi Vare, Ángel Herrera d'Arder, Puado, Vilena i Raúl de Tomàs, que tornaria després de sanció. El club espera vendre unes 4.000-5.000 entrades al marge dels 25.000 socis que podrien estar aquí diumenge al vespre a Cornellà per veure el derbi.
Eren les novetats de l'Espanyol. Sabem ara les novetats que hi ha hagut avui a Can Barça. Víctor Navarro.
La primera, el comitè d'apel·lació ha desestimat aquest matí el recurs del Futbol Club Barcelona i, per tant, Dani Alves es perdrà dos partits de sanció. No hi serà diumenge a Cornellà, això ja estava clar, però tampoc l'altre diumenge a Mestalla. Això, sumat a que no està inscrit a l'Europa League, fa que no veurem a Dani Alves amb la samarreta del Barça fins al 27 de febrer al Camp Nou contra l'Atlètic Club. Utilitzarà Xavi a Serginho Des com a lateral dret al derbi i recupera, això sí, a Eric García. No sortirà de titular al central, però pot tenir minuts per arribar en forma contra el Nàpols. De l'11, que s'espera, serà pràcticament igual que el de l'Atlético de Madrid. A dalt, l'única novetat podria ser Aubameyang com a titular, però seria estrany que se'n seies a Gavi a la banqueta. Demà a les 11, entrenament. A la 1, roda de premsa. I diumenge, sessió d'activació. A les 12 del migdia i després la llista de convocats.
Signatura avui convidada a Esports Cope per analitzar aquest partit, una signatura de referència, com és la del nostre company Guillem Balaguer. Dues notes més de futbol, una que afecta el Girona. De cara al partit al camp del Valladolid, ha donat positiu per Covid Michel Sánchez, el tècnic, que està, evidentment, aïllat i seguint els protocols. Serà el segon entrenador gironí Salvador Funes, l'encarregat de dirigir el conjunt blanquivermell en el desplaçament al Nuevo Zorrilla. L'altra nota de futbol, sorteig de vuitens de final de la Copa de la Reina. Emparellaments a partit únic, Rayo Vallecano Futbol Club Barcelona i Espanyol Madrid Club de Futbol. Valora l'emparellament a les blanquiblaves Cristina Baudet.
Son muy buenas, pero bueno, iremos a competir y la entrenadora también es muy buena, me gusta mucho, pero bueno, iremos a ganar y ya está. Tenemos claro que nuestro principal objetivo es ascender otra vez a Primera Iberdrola, pero bueno, afrontaremos el partido con mucha ilusión y muchas ganas.
Aquesta eliminatòria està programada perquè es disputi el 2 i el 3 de març. I en plana poliesportiva, esdeveniment estrella d'avui, el clàssic a l'Eurolliga de bàsquet, liderat de la fase regular en joc. Madrid-Barça al Wizzing Center, Alberto Díez.
El d'avui és el quart clàssic de la temporada i, com apuntaves, està en joc el liderat de l'Eurolliga, de la màxima competició continental de clubs, que ara és a mans del Real Madrid, té una victòria més que el Barça. Les dades diuen que fa dos anys que el conjunt blaugrana no perd un clàssic a Madrid. Avui al Barcelona, una setmana de la Copa, jugarà sense Higgins, Abrines y Oriola lesionats. Parla l'entrenador Jasikevičius.
Si ganamos, pues ya hipotética empate, esto ya no es arriba, esto es importante. Ya en segunda vuelta de Euroliga estos momentos son muy importantes, pero bueno, yo no quiero pensar así, hay que primero prepararse bien. Para mí es muy importante que podemos preparar como partido totalmente nuevo, nueva historia y hacer buen baloncesto.
Així està el Barça, el Real Madrid travessa un petit sotrac amb tres derrotes als últims quatre enfrontaments entre totes les competicions. Avui són baixa Dec, Taylor i Rudy Fernández. En canvi, tornen els ex del Barça, Hanga i Ertel. L'entrenador del Madrid és Pablo Laso.
Quieren jugadores anotadores en muchas posiciones que vas a tener que bajar, vas a tener que controlar el rebote, algo que, por ejemplo, ellos sí que son muy buenos en el rebote. Yo creo que para ganar a un equipo como el Barcelona, cualquier gran equipo, vas a tener que hacer muchas cosas bien. Esto es algo que, independientemente de jugar en el Wizzing o jugar en el Palau o jugar en Tenerife, juegues donde juegues, para jugar contra los grandes equipos vas a tener que hacer muchas cosas bien.
Per cert, Nick Calates, el jugador del Barça, es pot convertir avui, atenció, en el màxim assistent històric de l'Eurolliga. El clàssic, aplicat a Europa, Real Madrid-Barça, juga a les 9 de la nit.
Pel que fa a la nostra pregunta del dia, el nostre compte de Twitter, @esportscope, avui hem aplegat a les dues parròquies, la Blaugrana i la Blanquiblava, en una pregunta única. La travessa del derbi de diumenge al RCD Stadium Espanyol-Barça. Qui creieu que passarà? Opció més votada. Guanya l'Espanyol, 43,3%. Després, guanya el Barça, 40%, 16,7% de suport per l'empat i repartiment de punts.
Escoltem més esport, com sempre, a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts. Gràcies, José Luis, que vagi bé, eh?
Bon cap de setmana, Carlos.
Nosaltres seguim explicant notícies, com per exemple que el problema de l'ocupació il·legal d'habitatges i immobles aconsegueix a Catalunya unes cotes que el situen molt per sobre de la resta d'Espanya. A més de ser la primera comunitat autònoma en el rànquing de denúncies registrades per població, la seva ràtio gairebé triplica la mitjana. mitjana de tot Espanya. Com actuen els ocupes? Què hi fa la justícia? I per què Catalunya és com un paradís de l'ocupació? Preguntes amb respostes que ha trobat el Sergi Tor, el Sergi, que l'escoltarem d'aquí uns moments, amb aquesta informació, com deia, referida a la notícia de les ocupacions. Un problema que afecta a pràcticament tota Catalunya amb uns índexs molt elevats i que avui forma part d'una de les preocupacions de les administracions i, sobretot, dels veïns de moltes poblacions de Catalunya, que també els escoltarem d'aquí uns instants. Ara, però, com actuen els ocupes, què hi fa la justícia i per què Catalunya s'ha convertit, com deia, pràcticament en un paradís de l'ocupació, Sergi?
Primer, els ocupes fan un procés de selecció. Després entren al pis o al bloc de vivendes forçant la porta a una finestra. Ja a l'interior, el primer que fan és canviar el pany i així eviten l'entrada del propietari. Posteriorment intenten donar d'alta algun servei o fins i tot demanen un servei de menjar a domicili al seu nom. Són petites proves que signifiquen que el procés d'un futur desallotjament ja serà molt més llarg. I és que el legítim propietari sol disposa de 48 hores de l'entrada per demanar un desallotjament a via policial. Passat d'aquests dos dies, s'ha de denunciar quan abans millor. Dos vies per recuperar la vivenda, civil o penal. La primera és un desahuci, el segon demana una usurpació que sempre ha de ser violenta i s'ha de demostrar. El procés judicial ja és lent, mínim de 6 mesos i una mitjana d'un any.
I un dels punts, com us deia, calents, on l'atenció ha anat augmentant els últims mesos, és Mataró, la capital del Maresme. Veïns d'alguns barris, com per exemple Cerdanyola o Vista Alegre, han creat patrulles ciutadanes per actuar contra grups d'ocupes professionals que tenen atemorits els veïns amb els que ha pogut parlar aquest matí el Sergi.
Sí, una ciutat de 130.000 habitants que registra 2 ocupacions diàries concentrades habitualment als barris de Vistalegre, Cerdanyola i Rocafonda. L'any passat, les dades absolutes impressionen a Mataró. 573 ocupacions i 192 tentatives d'usurpació. Un grup de veïns s'ha agrupat a la recent creada Patrulla Veïnal de Mataró per denunciar casos i avisar la policia. Eduardo Navarro, membre de la patrulla, denuncia a COPE Catalunya i Andorra que els ocupes no són famílies sense recursos, sinó integrants de bandes de delinqüència.
Gente joven que se dedica al robo, tanto a la estación como alrededor de donde están viviendo, y plantaciones de marihuana y tráfico de drogas. No se ha atajado el problema que se estaba generando y está yendo en aumento.
Fa pocs dies, veïns de Vista Alegre van pressionar uns ocupes que van assaltar una casa unifamiliar perquè marxessin. El president de l'Associació de Veïns, Antonio Castillo, reclama canvis a la normativa a la Generalitat.
Pedimos a la Generalitat de Catalunya que haga los cambios normativos de forma urgente y que dote a los medios necesarios para evitar este tipo de inseguridades y de ilegalidades.
Mataró no és un cas aïllat. Aquesta setmana a Lleida Ciutat un home de 92 anys va ser agredit per un ocupa quan volia assaltar casa seva.
I els Mossos han enviat a presó 11 membres d'un grup criminal acusats de robar material informàtic valorat en quasi bé 500.000 euros. L'organització està acusada d'assaltar 28 empreses de l'àrea metropolitana de Barcelona amb el mètode de l'encastament. Ricard Rovirosa, explica'ns com actuava aquest grup delictiu.
Es tracta d'un grup criminal amb un alt grau d'especialització en robatoris amb el mètode de l'encastament. Actuaven de nit, amb la cara tapada i en grups de 5 o 6 persones, i utilitzaven almenys 2 vehicles. També adoptaven diverses mesures de seguretat i vigilància per evitar ser descoberts per la policia i seleccionaven prèviament els objectius per acabar robant material audiovisual i informàtic de qualitat. Ara, però, els Mossos d'Esquadra donen per desmantellar l'organització criminal amb l'ingrés d'11 dels 12 detinguts. El cap de l'Àrea Central d'Investigació i Patrimoni, Jonathan Herrera, ens explica els objectius de l'organització.
Aquestes persones vindran del seu subgrup criminal. Hi havia una persona que es dedicava a la selecció dels objectius. Prèviament, recercava aquelles empreses del sector audiovisual i el sector informàtic que poguessin tenir material que aquestes persones recercaven per poder després vendre al mercat il·legal.
La investigació va iniciar-se el mes de setembre, quan els Mossos van constatar un augment de robatoris nocturns a companyies audiovisuals i cinematogràfiques. Segons la investigació, l'organització criminal estaria actuant des de finals del 2010.
T'explico ara que la consellera d'Universitat, Gemma Geis, vol invisibilitzar els estudiants constitucionalistes, bona part dels quals s'agrupen al voltant de l'associació S'ha Acabat, a qui se'ls acusa de voler instrumentalitzar políticament les universitats. El vicepresident d'aquesta associació, Jordi Salvador, lamenta que aquesta persecució i recorda que els que polititzen les universitats públiques són, a vegades, i quasi bé sempre, els mateixos equips directius. Yolanda Canales.
El govern català no vol saber res de les entitats constitucionalistes. És com si fóssim ciutadans de segona. És el que ha explicat a COPE el vicepresident de S'ha Acabat, Jordi Salvador, i d'exemples diu, n'hi ha molts. Primer, que aquestes entitats no reben cap subvenció davant la ingent quantitat de diners públics que van a parar a Plataforma per la Llengua, Òmnium Cultural, per posar només alguns exemples. També denuncia que mai la consellera d'Universitats, Gemma Geis, ha tingut un gest d'acostament cap a l'entitat quan han estat atacats al campus de l'Autònoma de Barcelona. És més, recorda que la consellera va arribar a dir que els joves de S'ha Acabat eren els culpables per voler instrumentalitzar la universitat. Una consellera que també ha demanat als rectors que no permetin actes de l'entitat, segons recorda Jordi Salvador.
Però esta animadversión hacia nosotros no acaba aquí, sino que esta misma consellera de Universitats de la Generalitat ha pedido a los diferentes rectores de las universidades públicas en Cataluña que vete la presencia de S'ha Acabat en sus campus. Es decir, que nos impidan las universidades que S'ha Acabat pueda realizar cualquier tipo de actividad en un campus de una universidad pública en Cataluña.
Per Salvador, això és una immoralitat i demostra la decadència democràtica de Catalunya. Un veto que ja no només afecta entitats de la societat civil, sinó també a partits polítics, com així ho ha intentat l'alcaldessa de Vic, Anna R. Pel vicepresident de S'ha Acabat, aquesta forma d'actuar es deu a que l'independentisme està molt cabrejat, molt frustrat, perquè sap que l'han enganyat.
Están desesperados, están frustrados, y por eso ahora han asumido y han pasado a la acción desde las instituciones para vetar del espacio público a cualquier entidad, e incluso ya no solo entidades cívicas o entidades civiles, sino directamente a partidos políticos que defienden las ideas del constitucionalismo en Cataluña, porque para ellos hay una clara diferencia entre el buen y el mal catalán.
En tot cas, Salvador deixa clar que no faran cap pas enrere i tampoc aconseguiran fer-los fora de la universitat.
Fes atenció a aquesta informació. Una mica més d'un milió de signatures han aconseguit Rubén García i Cristina Espinac per demanar que es freni el sacrifici de cadells de raça Beagle que s'estan utilitzant al Parc Científic de Barcelona per aprovar o per provar un nou fàrmac per tractar la fibrosi hepàtica. La Universitat de Barcelona, de la que depèn el Parc Científic, recorda que investigació amb animals és insubstituïble. Suposo, Yolanda, que els que recullen signatures no ho paguen de la mateixa manera, oi?
Diuen que hi ha altres alternatives a experimentar amb animals i que part dels diners que s'està utilitzant per fer aquest estudi, per provar aquest fàrmac, s'hi podria destinar. És el que ens ha dit la Cristina Espinac, que ha deixat clar que, a més d'enviar les signatures recollides a totes les parts implicades, al Parc Científic, a la Universitat, al rector o al laboratori, ha enviat e-mails i ha trucat a aquestes institucions i o bé no ha obtingut resposta o, si n'ha tingut, no ha passat de la recepció. Per això no veu clar el futur d'aquests 38 gossos i d'aquests 6 ja s'han anunciat que se'ls donaran adopció. Per la Cristina, això, els donar-los tan sols algunes molles per la pressió mediàtica, tenint en compte per tot el que han de passar aquests animals.
Sembla que ens estan donant peixet perquè hem pressionat mediàticament. I 6 gossets s'han donat adopció, sí, i en quines condicions? Perquè el que els hi pensen fer d'entrada és posar-los un tub de goma o de o metàl·lic per la boca fins a l'estómac, saps? I que ja n'he dubtat jo algun de gosset d'aquests drills que venen de laboratori, saps? I sé el que és.
Els cadells hauran d'ingerir el fàrmac durant 28 dies fins a saber la seva toxicitat, recorda la petició que ha impulsat tant la Cristina com el Rubén. I per què s'opta pels beagles? Ens ho explica la Cristina.
Perquè són molt dòcils, són molt bons, no mosseguen mai, i per tot això, doncs, les seves virtuts els fan els candidats perfectes per fer els experiments amb ells. Ui, que trist, eh? Ui, saben que aquests gossets doncs, no els hi portaran problemes.
Està previst, en tot cas, que el sacrifici dels animals es faci el mes de març.
Fem ara una aturada de 2 minuts per publicitat i després ens situem a Montcada i Reixac. Ens espera la seva alcaldessa, Laura Campos, que avui ha rebut una bona notícia pels seus ciutadans, que ens explica d'aquí uns moments.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Y además te pueden salir gratis. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como un 15% de descuento adicional en una selección de marcas de electrodomésticos. LG, AEG, Braun y De'Longhi. Así son las ofertas límite del Corte Inglés. Solo hasta el 13 de febrero en tienda, web y app.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad debida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyora Laura Campos, alcaldessa de Montcada i Reixac, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ha costat molts anys, malauradament també moltes morts, però el soterrament de les vies de línia de Rodalies R2 al pas pel seu municipi, doncs crec que es posaran ben aviat ja en marxa. El Consell de Ministres crec que ja ho té sobre la taula. Per quan?
Pel proper dimarts 15, és imminent. Ahir es va fer l'aprovació a la Comissió de Subsecretaris i Secretaris d'Estat i, per tant, això és el tret de sortida ja perquè passi pel Consell de Ministres i després torni a dir per la seva licitació.
Com deia, era una reivindicació llargament desitjada per l'Ajuntament de Montcada i Reixac de fa molts anys, els veïns també de la zona. 40 anys de reivindicacions, crec jo, i lamentablement, si no m'equivoco, són 176 persones que han perdut la vida en aquests passos a nivell, oi?
Sí, efectivament, diguem que els sentiments són contradictoris avui. Estem pletòriques, estem contentes, però també ens entristeix que hagi trigat tantíssims anys i que hagi costat 176 vides del nostre municipi. Arriba, però malauradament, com bé dèieu, arriba tard.
Arriba tard, però més val tard que mai, Laura, i això és una bona notícia per Montcada.
Oh, no, efectivament.
Clar,
sí.
Més val que es posin marge. Sobretot també el que cal dir a partir d'ara és que venen pel davant, quan comencin, unes obres que seran llargues i amb moltes molèsties pels veïns. Vull dir, això també s'ha de tenir en compte, no? No és una cosa de 4 dies soterrar tot aquest tram de via que hi ha, eh?
No, la previsió que han fet de les obres és de 7 anys. Tots sabem que fins i tot una petita obra a casa et diuen que acaben en 2 setmanes i al final es converteixen en 4. Per tant, aquests 7 anys és possible que s'allarguin. I seran unes obres, com bé comentes, traumàtiques, llargues, amb moltíssimes molèsties, que caldrà fer molta pedagogia des de l'Ajuntament per informar constantment i explicar en quin punt estem als veïns i veïnes, però pagarà la pena perquè, evidentment, Montcada i Reixac mai més tornarà a ser la mateixa.
Clar. Quants passos a nivell s'eliminen en concret amb aquestes obres? Dos.
Són 2 passos a nivell que estan al centre del nostre municipi. Sí, són 4 quilòmetres de via.
I també és un altre fet important, alcaldessa, permet, podríem dir, cosir Montcada i Reixac, que és una localitat que els que la coneixem està molt trinxada per les vies, no només aquesta, sinó d'altres, i també per l'autopista, no?, urbanísticament, i ciutadanament també és important, això.
És molt important. Nosaltres, des del 2015, quan vam entrar a governar, ja vam veure el nostre objectiu era aconseguir el soterrament, perquè creiem que és un projecte capdalt pel futur del nostre municipi. Montcada és una ciutat fragmentada, cosida del dret i del revés per totes aquestes infraestructures que ens creuen al municipi, que dispersen i allunyen els nostres barris. I, per tant, era importantíssim aconseguir el soterrament per aquesta cohesió urbanística, per cosir trama, però també per la cohesió social.
Mm-hmm. I de cara als pròxims mesos, pròxims anys, també el que caldrà demanar, sobretot a DIF, sobretot al Ministeri, doncs que es reforcin les mesures de seguretat amb tot aquest tram de vies perquè no passin més atropellaments com els que s'han hagut de lamentar els últims anys. No? Esteu sobre aquest tema, també.
Sí, efectivament. De fet, un dels punts que nosaltres hem posat insistentment sobre la taula en aquestes comissions politico-tècniques era que calia gestionar el mentrestant. Mentrestant no soterre, el que hem de fer és millorar la seguretat dels passos a nivell i del seu entorn. Ja hem aconseguit que Adif ens faci una execució d'una ampliació del pas a nivell del carrer Bogatell, d'un d'ells, que ha servit per guanyar espai per als vianants, perquè evidentment hi havia també doncs un conflicte de convivència en aquell pas a nivell amb els vehicles, per tant es guanyen seguretat, i ara tot just la setmana que ve comencen també a ampliar el pas a nivell per la banda dels vianants a l'altre segon pas a nivell, el del carrer Pasqual. I sí, efectivament, això és només un petit detall d'aquesta gestió del mentrestant, però caldrà coordinar-se molt amb Adif perquè és important. Sí.
Clar, aquesta és la bona notícia d'aquest divendres per Montcada i Reixac. La notícia, jo crec que no gaire bona, o poder que deu preocupar més a l'Ajuntament, és doncs el possible tancament d'aquesta cimentera que teniu aquí a Montcada i Reixac i les conseqüències per l'ocupació que pot comportar, tot i que poder mediambientalment potser és una bona notícia. Com ho valoreu des de l'Ajuntament, doncs, aquestes dues possibilitats, el medi ambient i el tema de l'ocupació d'aquesta cimentera?
Sí, nosaltres estem convençudes que s'ha de fer compatible el dret a la feina amb el dret a la salut i al medi ambient. I creiem que el que cal és continuar exigint, no?, la direcció de l'empresa i de la Generalitat que busquin un futur i trobin un futur laboral per a aquests treballadors i treballadores. El que és clar i és evident és que l'Ajuntament de Montcada no és el culpable directe d'aquesta incertesa jurídica en la que es troben els treballadors. Nosaltres hem demostrat en altres ocasions que som un equip de govern que ens ocupem i preocupem dels treballadors i treballadores del nostre municipi. Ho hem fet amb General Cable, amb Nissan, amb T-Connectivity, i per tant la mà estesa als treballadors i treballadores de la FART per acompanyar-los en aquesta recol·locació i en el que calgui.
Ja per acabar, Laura, sé que estàs molt justa de temps, tens altres compromisos, però la factoria de Nissan que teniu a Montcada ja té alguna sortida en definitiva, tant per la factoria com pels treballadors? Hi ha alguna última hora en aquest sentit o no?
La última hora imagino que és la que heu pogut veure vosaltres, que són aquestes notícies que estan sortint en els darrers dies, però més enllà d'aquestes notícies que he llegit jo mateixa també en premsa, no tinc cap confirmació oficial ni per part de diguem, del govern de la Generalitat ni del comitè d'empresa de cap d'activitat, no? De cap de les informacions que s'estan donant.
Bueno, molt bé, doncs esperem que hi hagi una sortida favorable pels terrenys de la Nissan a Montcada, per als seus treballadors, que hi arribi també una bona solució per als afectats pel possible tancament de la cimentera de la Fargue, i també felicitar-vos, evidentment, que és el motiu de la trucada, per aquesta bona notícia que ben aviat començaran els treballs de soterrament de les vies de la R2 al seu pas per Montcada. Laura Campos, alcaldessa, gràcies, molt bona tarda i moltíssima sort.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
Deixem Montcada, marxem fins al Principat d'Andorra. Feia 12 anys que un president de la Generalitat no visitem oficialment Andorra. Avui ho ha fet Pere Aragonès, que s'ha entrevistat amb el cap de govern Xavier Espot. Els dos mandataris han acordat que col·laboraran estretament a la candidatura espanyola per acollir els Jocs Olímpics d'hivern 2030. Joel Lozano.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha reunit aquest divendres amb el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot. Un dels acords als quals s'ha arribat és el de col·laborar a l'hora de constituir la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern del 2030. Els dirigents han assegurat que pot ser una oportunitat de suma per als Pirineus. Escoltem Pere Aragonès.
En aquests moments estem en un estadi tècnic de treball d'aquesta candidatura i a partir doncs, del treball que es vagi desenvolupant en aquest estadi tècnic, doncs, aquesta col·laboració necessària entre tots els territoris, Andorra també, doncs, es determinarà l'abast i les característiques d'aquesta col·laboració.
Espot ha remarcat que el País Pirinenc disposa d'experiència a l'hora d'acollir proves d'alt nivell d'esquí i que també disposa d'una alta capacitat hotelera. La candidatura està en fase d'estudi per part del Comitè Olímpic Espanyol, que sempre demana que existeixi el màxim consens a l'hora d'abordar-la. Aragonès ha insistit avui que estan en un moment d'estudi tècnic.
Ens quedem encara al Principat, ja que la ruta aèria entre Andorra i Madrid està en vies de consolidar-se si s'aconsegueix mantenir l'actual índex d'ocupació, que se situa al voltant del 70% aproximadament. El govern del Principat ja estudia la possible demanda d'un vol més entre setmana i planteja oferir-lo després de la temporada d'hivern. Ricard Rovirosa.
Sí, des de l'executiu està analitzant amb diversos sectors empresarials del país la viabilitat que tindria operar un tercer vol d'anada i tornada entre setmana, i és que segons els resultats obtinguts es podria plantejar posar-lo en marxa poc després de la finalització de la campanya d'esquí, un cop la ruta sigui viable econòmicament, tal com ho expressa el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo. Més d'un miler de persones han utilitzat la nova ruta regular d'Ein Nostrum mentre Andorra, la Seu i Madrid des de la seva posada en marxa i fins diumenge passat amb una mitjana de 34 passatgers per vol. D'altra banda, des del govern andorrà han recordat que s'està treballant per veure si seria viable comptar amb una connexió amb França i Portugal.
De l'àmbit econòmic, apunto que Foment del Treball ha carregat avui contra el govern de la Generalitat pel nou impost sobre les instal·lacions que emeten gasos d'efecte hivernacle i per les limitacions a la incineració de residus, dues mesures que generen un clima de gran preocupació entre els empresaris catalans. Aquest matí, la patronal ha avisat que la desaparició d'incineradores en dos anys és una barbaritat que suposa la fi de moltes indústries. A més, també critiquen la prohibició ja en vigor d'ampliar o instal·lar noves incineradores, una mesura que no té precedents a Europa. D'altre costat, la patronal Foment adverteix també que el nou tribut és una doble imposició que se suma a la normativa europea i que farà menys competitiva la indústria catalana i pot afectar a la deslocalització de moltíssimes activitats. I aquest divendres em permetràs que tanquem pràcticament l'informatiu parlant de nosaltres. Diumenge se celebra el Dia Mundial de la Ràdio i amb motiu d'aquesta celebració l'Associació Catalana de Ràdio ha fet una radiografia de com està aquest sector. La ràdio supera, diríem que amb bona nota, la crisi de la pandèmia. Catalunya té un 7% d'augment en inversió publicitària i el cotxe i a casa continuen sent els principals llocs on la gent ens escolta. Raül Sánchez.
L'audiència de la ràdio a Catalunya ha crescut un 2% el 2021, amb més de 80.000 nous oients i s'apropa als 4 milions de seguidors. La ràdio convencional manté unes xifres d'audiències similars a les de 2020, mentre que la ràdio temàtica creix un 2,8% en oients. Així ho ha revelat l'informe anual elaborat per l'Associació Catalana de Ràdio, que també ha analitzat l'inversió publicitària, que recupera un terç de la perduda al 2020. El director general de Media Hotline, Enric Llarza, detallava l'augment dels ingressos per oients en inversió publicitària.
No tot allò que anem tenint al voltant de l'audiència ho aconseguim materialitzar publicitàriament. I per això el nostre ingrés mig doncs encara està aquesta xifra del 2021, que és més baixa que la del 2019, encara que ha crescut aquest 4,4% respecte del 20.
El 2021, la ràdio per internet ha crescut un 35% amb prop de 165.000 nous oients. Un 12% és audiència menor de 25 anys. Franja d'edat, que representa més d'un terç de l'escolta de podcast, que ha crescut un 69% respecte al 2020.
Encara disposo una darrera informació. L'Hospital de Sant Joan de Déu ha posat en marxa avui la Casa de Sofia, el primer centre d'atenció a infants en situació de cronicitat complexa i malaltia avançada d'Espanya. Impulsat per Jordi Cruz, pare de la Sofia, una nena que no va poder superar una malaltia minoritària, té com a principal objectiu evitar l'ingrés dels infants a l'Hospital d'Aguts. També està pensat per, després d'un ingrés, oferir les eines a les famílies per tal que el pacient torni a casa amb una funcionalitat i un suport que podíem dir òptims. És el cas de la Bernadette, que després de 4 setmanes ingressada li han donat l'alta. Així ho explicaven els seus pares aquest matí en una compareixença que han fet al mateix Hospital de Sant Joan de Déu a Esplugues. Tanquem així migdia COPE Catalunya i Andorra. D'aquí uns segons continua la informació i a més notícies de la resta d'Espanya i del món que te les explicaran, com sempre, Pilar García Muñiz i Àngel Correas. Que vagi bé. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.